Notícies Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. La situació de calma tensa al Taulí es manté. La xifra de pacients ingressats continua estable al voltant de la 80ena i els nous diagnòstics han anat a la baixa en els últims 15 dies. Ara bé, amb l'arribada de l'hivern, la truita, previsiblement, acabarà girant-se. Així ho ha advertit en una entrevista al Cafè de la Ràdio el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell.
A Sabadell, concretament, aquests positius, de pràcticament 300 en una sola setmana fa 15 dies, ara estem parlant de 180, quasi la meitat. Però no ho dic amb el sentit de ser optimista epidemiològicament, no, és la situació d'ara, de tranquil·litat, de calma, però de tensa calma, perquè esperem que l'octubre, entre la mobilitat que ha augmentat i que farà més fred, és probable que torni a haver increment. I això és lo normal que ha de passar, no ens hem d'espantar. El que hem de procurar és fer-ho bé perquè això no es descontroli.
Cervantes ha aconsellat que tothom qui pugui es vacuni de la grip, ja que això rebaixarà el número de persones que acaben a les urgències amb problemes respiratoris. Un guany col·lectiu, diu el doctor, que repercutirà en positiu en l'assistència sanitària, que estarà menys pressionada. És dijous 24 de setembre. Repassem la resta de temes destacats d'aquesta jornada.
Titulars.
Ciutadans s'assuma a les peticions de Més Madura contra les ocupacions. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Presentarà una moció al pròxim ple municipal amb un protocol d'actuació per a aquests casos. El portaveu Adrián Hernández s'ha mostrat així de contundent.
El mensaje tiene que ser que todos los mecanismos al alcance del Ayuntamiento de Sabadell, desde un punto de vista legal y desde un punto de vista policial, tiene que servir para perseguir y que aquellos que ocupan y generan esos problemas de inseguridad y convivencia sientan el aliento en su cogote de nuestra policía municipal.
El Partit Taronja ha donat a conèixer el seu pla l'endemà que el govern presentés el seu full de ruta contra les ocupacions conflictives per a Ciutadans fa curt.
La 6ª edició del Mescla t'arrenca demà.
La iniciativa s'ha reinventat arran de la pandèmia i aquest any incorpora actes telemàtics. En canvi, no es farà la mostra d'entitats del passeig. La tinenta d'alcaldessa i regidora de Drets Civils, Marta Morell, ha afirmat que no volien renunciar al Mescla, tot i el context epidemiològic.
Nosaltres pensàvem que era important que, tot i no poder-se fer el Mesclat com en altres edicions anteriors, era important fer un Mesclat més en petit format perquè hi haurà menys activitats, però per nosaltres sí que era important, no, que el Mesclat continués visible a la nostra ciutat i, com amb totes les activitats i a la nostra forma de vida, ens hem hagut d'anar adaptant amb la situació de la Covid-19, doncs també ho hem fet en aquest sentit en el Mesclat.
De seguida us descobrim les propostes de l'edició d'enguany. I en esports, Juan Ibiza està un pas de convertir-se en nou jugador del Sabadell.
El central esquerrà de 25 anys arribarà cedit per part de l'Almeria i reforçarà una línia defensiva arlequinada molt marmada per les lesions. D'altra banda, a partir de les 2 a l'Hotel Suís, entrevista en profunditat amb la regidora d'Esports, Laura Reyes, per abordar les diferents qüestions en matèria esportiva amb les quals treballa el consistori en aquest inici de temporada.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Una previsió que ens acosta a l'Oriol Rodríguez des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Al llarg d'aquesta tarda, sobretot durant la primera meitat, s'espera que el cel estigui força ennuvolat en conjunt pel pas d'un front que fins i tot deixarà algunes precipitacions en conjunt febles, sobretot a punts del Ter Sud i també en d'altres indrets, especialment, per exemple, cap al sector central del litoral i del prelitoral. Tot i això, a mesura que avanci la tarda, els núvols aniran marxant i és que, de fet, el front se n'anirà mar endins i això afavorirà que s'obrin clarianes per l'interior, especialment a les comarques de Ponent. La temperatura màxima d'avui serà una mica més baixa que la d'ahir, amb molts valors que voltaran entre els 23 i els 28 graus. A més, amb aquest vent de component oest que reforçarà i que bufarà amb cops forts fins i tot en zones elevades. De cara a demà, caldrà estar molt pendents del canvi de temps que portarà un descens notable de la temperatura arreu del país. De fet, la temperatura mínima del dia es registrarà al final de la jornada. A més, amb neu al Pirineu, que a l'extrem nord de la serralada, sobretot, a partir de migdia podria aparèixer fins i tot per sota dels 1.500 metres d'altitud, i a més, amb aquest vent de component nord i oest que bufarà fort o molt fort a bona part, sobretot, de la meitat sud del país i també als cims del Pirineu. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I repassem quina és la situació a les carreteres catalanes a aquesta hora. Per cert, molt tranquil·les, sobretot a l'àrea metropolitana i Barcelona, on és festiu avui, el dia de la Mercè. Sí que hi ha algunes incidències, per exemple, la C-12, que està tallada a Os de Balaguer en els dos sentits de la marxa per un accident, i s'està donant pas alternatiu a la Nacional 340 a l'Arbós. I a l'autovia A2 a Lleida, en aquest cas hi ha un carril tallat en direcció a Soses per obres. Hi ha un quilòmetre de retencions. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Estable, així es pot definir a hores d'ara la situació a l'Hospital de Sabadell arran de la pandèmia. Hi ha 83 pacients ingressats, 7 dels quals es troben a l'UCI. Una xifra que no ha variat gaire en els darrers dies. El doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, en fa una lectura positiva i afirma que en les últimes setmanes els contagis s'han reduït a la meitat. Cervantes n'ha parlat aquest matí en una entrevista al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
Aquesta és la fotografia actual, però la situació, recorda Cervantes, pot canviar amb l'arribada del fred. De fet, augura que la incidència del coronavirus s'agreujarà els mesos de desembre i gener.
Jo estava convençut que a l'estiu tindríem 3 o 4 mesos de treva, i vam tenir 2. No va ser 0, però va ser 2. Previsiblement, el desembre i gener serà un moment en què estarem en pitjors condicions epidemiològiques que ara.
En aquests moments, però, la situació és estable i el volum de diagnòstics nous ha passat dels 300 als 180 en 15 dies. A més, els pacients arriben amb símptomes més lleus i en la majoria de casos amb la PCR feta, mentre que en els casos greus l'hospital pot oferir millors tractaments. Per això, diu Cervantes, el comportament de la malaltia ara no és comparable amb el del mes de març passat.
Sembla una altra malaltia, la realitat és aquesta. El que estem veient ara, de moment, és assumible. Com tu dius molt bé, podem anar donant pacients d'alta i això més o menys compensa els pacients que ingressen. Hem tingut unes setmanes que això no ho aconseguíem i per això va augmentar de 40 a 80, però ara s'ha estabilitzat i jo et diria que tenim ja una proporció important de pacients que ja estan molt bé, però que la dificultat és donar-te d'alta, perquè alguns han d'estar en una residència, alguns ja tenien una patologia prèvia i d'això és del que estan malalts ara i no del coronavirus. Jo et diria que realment d'aquests 80 que estiguin preocupats per l'evolució de la seva malaltia en aquests moments, potser tenim una vintena.
Sobre les expectatives que hi ha posades en la futura vacuna de la Covid-19, el cap d'infeccioses del Taulí insisteix que la lluita contra el virus no es pot reduir només al fàrmac, ja que opina que no arribarà tan d'hora com alguns països volen fer creure.
Segons l'última actualització del Departament de Salut, a la ciutat de Sabadell s'han registrat 3.830 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia, 33 més que en el darrer balanç.
A més, des de l'inici de la pandèmia, la població ha registrat 381 defuncions, dues més que les informades en el darrer balanç. El risc de rebrot també ha pujat 8 punts i ara és superior al 170. La velocitat de reproducció és del 0,98, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 88,11 per cada 100.000 habitants.
Abans de l'evolució de la pandèmia a l'hospital, durant l'entrevista al Cafè, el doctor Cervantes també ha parlat sobre l'impacte del retorn a les aules. Tot plegat en un moment en què hi ha obert un cert debat sobre la realització de les proves PCR als centres i si els pares hi han de ser presents o no.
El cap del Servei de Malalties Infeccioses creu que és un bon mecanisme per tallar la cadena de transmissió i és partidari que les proves es facin als patis dels centres i, si és possible, en presència dels pares. Tot i això, el doctor ha recordat que la incidència del virus en els infants és molt baixa i que al llarg d'aquests mesos s'ha demostrat que no són una font de contagi. Per aquesta raó, creu que en les pròximes setmanes les mesures a les escoles es podrien relaxar.
que s'agafen els primers 15 dies de la tornada a l'escola com una valoració d'aviam com funciona i que en funció d'això potser es poden relaxar moltes d'aquestes mides que s'han començat fent així, perquè no són un problema greu epidemiològic als nens. Si haguéssim fet això al juny, a finals de maig i a primers de juny, ja tindríem l'entrenament fet. I, sincerament, la meva opinió, no com a expert d'infeccioses, perquè per això no em dona cap autoritat, sinó com a ciutadà, és que si ho haguéssim fet llavors, ara ja sabríem com fer-ho millor. Vam perdre aquesta oportunitat, mala sort, aprofitem-la ara i fem-ho bé.
A hores d'ara, a Sabadell, hi ha 17 grups de diferents escoles i instituts confinats, 8 classes més respecte a ahir, segons les dades facilitades pel Departament d'Educació. A més, hi ha persones confinades en un total de 23 centres. Al conjunt de Catalunya es comptabilitzen 694 grups escolars aïllats per coronavirus.
I no deixem aquest àmbit, el de l'ensenyament, perquè la CGT convocarà una vaga de professorat de cara a les primeres setmanes d'octubre. Denuncien una tornada a l'escola caòtica, sense recursos i sense garanties, on en només 3 setmanes ja han hagut de confinar més de 600 grups bombolla, segons dades del Departament de Salut que ara us oferíem. L'aturada podria comptar amb el suport de l'USTEC, el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament, qui també està molt descontent amb com la Generalitat ha gestionat aquesta tornada a l'escola. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. A Catalunya, fins aquest dijous hi ha 694 grups confinats, el que suposa una norantena més que ahir. Unes xifres que, segons l'USTEC, posen en relleu la mala gestió del Departament d'Educació sobre la tornada a l'escola. Xavier Díaz, portaveu nacional d'aquest sindicat, denuncia que en molts centres educatius no es garanteix la distància social entre alumnes i professorat.
No es garanteix en absolut la distància social. El propi departament reconeix que un de cada tres grups ultrapassen les ràtios que han fixat, que són unes ràtios molt àmplies, de 20 per la infantil i la primària i de 25 per a la secundària, i a més doncs ens estem trobant amb casos de classes, sobretot al batxillerat, que podem trobar 34-35 alumnes en classes de 45 metres quadrats.
Des de l'USTEC també denuncien que a hores d'ara encara no s'ha solucionat com exerciran tots aquells professors que són personal de risc davant de la Covid-19, una queixa que també realitza la CGT. Sobre la tornada als centres educatius, des de la CGT reclamen que hi hagi més diàleg entre la Generalitat i els docents. José Luis González, és delegat d'ensenyament de la CGT al Vallès Occidental.
Parlar amb el professorat, parlar amb les direccions, que també són part del professorat, segurament també parlar amb les famílies, parlar amb tothom, de fet, parlar també amb els sindicats i, sobretot, doncs, més recursos.
Aquest sindicat ja ha anunciat que convocarà una vaga de cara als primers dies d'octubre.
I encara en relació al coronavirus, més de 4.000 persones han participat en el grup d'ajuda mútua del Consell Comarcal. Aquest servei vol ser un recurs per a totes aquelles persones que han perdut un ésser estimat a causa de la Covid i que estan tenint problemes per gestionar-ne el dol. El servei es va posar en marxa el 30 de març i, de moment, no té data de tancament.
En una entrevista al programa Al Matí, Míriam Casarramona, consellera de Drets Socials del Consell Comarcal, explica que un cop han passat 6 mesos des de l'inici del grup, han pogut analitzar les dades dels seus usuaris i n'han extret les següents conclusions.
D'aquestes 4.200 trucades és curiós perquè, bueno, han cregut la necessitat d'analitzar el percentatge d'homes i dones que han utilitzat aquest telèfon, i veiem doncs una gran diferència. El 60% han sigut trucades de dones i l'altre 40% ha estat de senyors. Després també ens han volgut focalitzar molt amb la gent que ens ha trucat que estaven soles en el seu domicili. No és el mateix estar en el domicili acompanyat dels seus familiars o bé viure aquesta situació, no? d'estar sola en el domicili i de veure com ho tens que afrontar el dia a dia. Llavors, el 16% de les trucades que hem tingut són de gent que vivien sola en el domicili.
El grup d'ajuda mútua va començar a funcionar de forma telefònica, però aquest setembre ja han pogut celebrar reunions de forma presencial. Casarramona explica que el més important d'aquestes trobades és que els usuaris expressin com se senten.
Moltes vegades en aquests moments et preguntes i si no hagués fet això, i si hagués fet l'altre, i si hagués pogut anar cap a... No, és el que havia de ser. És el que, ja es tracta d'això, d'acompanyar, de no jutjar, d'escoltar, de deixar de silenci, el silenci perquè les persones han de treure el seu neguit i hem d'escoltar.
Hores d'ara i mentre duri la pandèmia, el servei seguirà funcionant. Casarramona ha explicat que ara mateix les inquietuds que registren giren al voltant de la tornada a l'escola dels infants.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Canviem de tema quan són 3:15. En clau política, Ciutadans ha presentat un pla municipal contra les ocupacions il·legals de la ciutat. La seva estratègia per acabar amb aquesta pràctica inclou l'oferta d'assessorament jurídic pels veïns que tenen un habitatge i augmentar la presència policial als carrers. El grup municipal taronja demanarà el suport de la resta de forces al pròxim ple municipal, on presentaran la proposta del pla.
Ciutadans va anunciar la presentació d'aquest pla a principis de setmana i ahir, com vam explicar, el govern se'ls va avançar i va convocar una roda de premsa per defensar que no permetrien les ocupacions conflictives. Doncs bé, Ciutadans considera que l'executiu local no està fent prou i demana més mesura contra els ocupes. Adrián Hernández és el portaveu del grup municipal.
Demos un canvi de visió i que defendamos a los débiles, que són los vecinos, que paguen sus viviendas, que paguen sus impuestos i ven su vida alterada por la falta de convivencia y la inseguridad, y perseguir a los que ahora están protegidos por la ley, que son los que ocupan ilegalmente y delinquen dentro de las viviendas ocupadas ilegalmente.
Ciutadans ha detectat que els barris més afectats per les ocupacions són Camp Puigcerner, al sud de la ciutat, i el sector oest de Can Deu, on hi ha més d'un 3% dels immobles ocupats.
I el Centre Social L'Obrera ha denunciat que Hamar per intentar canviar el pany del local que tenen ocupat a l'Avinguda Barberà. Tot i que l'espai és propietat de l'entitat bancària, L'Obrera és qui ostenta la possessió de la nau des de fa 5 anys. És per això que consideren que s'haurien pogut cometre dos delictes, un de danys perquè es va fer malbé el pany del local i un altre d'intent de violació de domicili.
Per aquest motiu, una de les membres de L'Obrera, qui per cert està denunciada per l'entitat bancària per ocupar el local, ha decidit presentar una denúncia contra Cajamar. L'advocat del col·lectiu, Raúl García Barroso, assegura que tenen uns correus electrònics que demostren qui va ordenar el canvi de pany del local.
Hi ha ordres de Cajamar directament a uns operaris per desterrejar un local. I surt el nom d'una senyora que li diu això a una altra senyora. Llavors, aquestes persones hauran de venir a explicar si havia aquesta ordre de desterraje d'un local que estava, podem dir, ocupat, però legalment està en possessió d'altres persones.
Els fets van tenir lloc el 4 de maig en ple confinament per la pandèmia. La denunciant, Júlia Bernabéu, considera que es va posar en perill tot el material que l'entitat té guardat al local.
Vam tenir la sort que un veí que simpatitzen amb la causa perquè creu que fem una labor social real al barri, ens va avisar. Si no hagués sigut per aquest veí, ningú s'hauria entrat, ens haurien canviat el pany, haurien entrat i tots els materials que tenim a dins, que són materials bons, cars, que hem invertit per poder reformar l'espai, estarien o oberts a tothom o se'ls haurien endut ells.
Avui ella declara al jutjat d'instrucció número 2 en qualitat de denunciant. De moment no hi ha cap persona imputada.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
El Mesclat celebrarà la seva 6a edició a partir de la setmana que ve, adaptant-se a les exigències de l'actual situació de pandèmia. Per evitar aglomeracions, la celebració prescindirà de les paradetes de les entitats del tercer sector al passeig, però mantindrà propostes en diferents punts de la ciutat. A més, com a novetat, Pau també incorpora al seu programa les xerrades telemàtiques.
Així mateix, tant des de l'Ajuntament com des de les entitats consideraven imprescindible mantenir la celebració del Mesclat, però el context els ha obligat a reinventar-se. Així ho ha apuntat Francesc Vives, coordinador d'Oxfam en Interfon i representant de la Comissió d'Entitats del Mesclat.
No pensaven que en aquests moments estaríem en aquesta situació. Pensaven que la situació milloraria, eren conscients de que no podíem fer com cada any, però que sí que podíem fer moltes més activitats distribuïdes per tota la ciutat. Però malauradament, la situació de la Covid ens ha obligat a canviar radicalment la situació i ens hem hagut d'adaptar a uns espais molt concrets, a fer les exposicions, a fer xarxes, xerrades telemàtiques o inclús fer-ho en uns espais molt delimitats. L'interès en principi no era aquest, era fer-ho no al lloc tot junts, però sí separats per tota la ciutat, però no s'ha pogut ser per aquesta situació.
En el mateix sentit s'ha posicionat la tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell, que reitera que fer arribar el missatge de respecte a la diversitat és ara més important que mai.
Faig èmfasi molt en el tema del racisme i la xenofòbia i l'homofòbia perquè no podem perdre de vista també en el món en el que estem, que amb la Covid-19 també s'ha estigmatitzat molt a certs col·lectius i jo crec que d'aquesta manera crec que ho hem d'expressar i ho hem de verbalitzar per posar en el focus que aquestes actituds mai han de ser-hi, però està clar que en el moment en el que vivim no podem anar endarrere, sinó que el que hem de fer és combatre el racisme i no anar amb un augment com alguns grups no pretenen en les nostres societats.
El dret de sortir del Mesclat el donarà demà divendres la inauguració de l'exposició de Bagway de l'Àfrica a Europa per la porta del darrere, que es podrà veure al passeig fins al 13 d'octubre. Precisament fins a aquesta data es programaran les diferents activitats de la iniciativa, entre les quals es destaca la presentació del vídeo Sabadell compromès amb la diversitat, el 3 d'octubre, a l'Auditori del carrer Laci.
Més notícies. De successos, us expliquem que aquesta matinada hi ha hagut dos incendis de contenidors.
El primer s'ha declarat quan faltaven 10 minuts per dos quarts de dues de la matinada a la cruïlla del carrer Horta Novella amb el carrer Osca al centre. En aquest cas ha cremat totalment un contenidor de reciclatge de paper per causes desconegudes. En les tasques d'extinció hi han participat una dotació dels bombers i 20 minuts més tard, al carrer Tres Creus amb Sallarès i Pla, ha cremat un altre contenidor de reciclatge per causes desconegudes. Hi ha intervingut una dotació dels bombers i dues unitats de la policia municipal.
L'Avant impulsa un taller online gratuït per millorar la qualitat de vida de les dones que han patit un càncer de mama.
El taller està conduït per un neuropsicòleg i, entre altres coses, inclou una valoració cognitiva, emocional i de qualitat de vida abans i després de la iniciativa. El taller consta de 10 sessions grupals i dues sessions més individuals. Les primeres sessions arrencaran a principis d'octubre.
Membres del Consorci de Residus del Vallès Occidental donaran a conèixer la gestió de les deixalles durant la pandèmia en una jornada de la Universitat Europea.
La jornada, sota el títol de l'impacte de la Covid-19 en la gestió dels residus a Andorra i Catalunya, serà dimarts que ve a través de Zoom. El president del Consorci Vallesani, López, hi exposarà com es va fer la gestió dels residus de les residències de gent gran durant la pandèmia.
I des d'avui ja es pot veure al Museu d'Art de Sabadell l'audiovisual que condensa els 200 anys d'història de la seva seu, la Casa Turull, en poc més de 9 minuts. La instal·lació es troba ubicada a l'antiga capella i vincula els períodes que ha anat acollint la família amb la vida a la ciutat. També es pot fer la visita al museu amb un audioguia al mòbil que comença així.
Soc la criada de la casa per tot el que vostès hagin de menester. Vaig arribar a Sabadell fa molts anys, quan encara era una criatura. Jo vaig néixer a Camprodon. I els meus pares...
La veu de Clara Borrell es presenta com un membre del servei de la Casa Turull i comença a repassar la nissaga, els diferents tipus d'estances i les relacions polítiques i socials que la família establia a la ciutat. L'audioguia es troba disponible en 4 idiomes i està fet en Visit Museum, aplicació mòbil dels museus catalans. La segona veu que hi escoltarem és la de Janot Cava.
El Museu d'Art de Sabadell va néixer l'any 1980 gràcies a l'esforç i la iniciativa d'un grup d'artistes i intel·lectuals de la ciutat, Andreu Castells.
Amb la seva narració repassen les peces d'art de la col·lecció, l'acadèmia, els paisatges, el gènere historicista, figuracions o moments puntuals diversos. Però dins del Museu d'Art encara hi ha més narradors, i és que l'antiga capella conversa en Enric Turull Comadran i el seu pare, Pere Turull Sallent. Se situen a l'any 1869 i parlen de la família, de la casa i de la fàbrica, de la ciutat, també del poder i la seva estètica. Es tracta d'un audiovisual anomenat Tot és fum, una casa, una ciutat i dos segles, i és obra de Lluís Campmajor, qui explica el programa al matí la trajectòria que l'ha portat fins aquí.
Treballo una mica el que són les dues tècniques que han recorregut tota la meva trajectòria com a grafista. No? Uh-huh. Vaig començar a la dècada dels 90 amb el vinil de tall i actualment estic treballant el videomapping. Aleshores, el que he fet és treballar aquestes dues tècniques que són oposades, però que quan les combinem a la paret, aquest límit de les seves tècniques desapareix. Uh-huh.
El dissenyador desvela que els elements gràfics parteixen d'un catàleg de l'art tèxtil dels anys 40. La peça, produïda per Carina Garrido i amb música de Berni Mora, ha estat guionada pel periodista Plàcid García Planas, que destaca curiositats socials del text.
Expliquen una història real, però clar, també hem volgut posar una mica l'accent amb el tema social, no? Perquè al final els que treballaven a Can Turull deien que treballàvem a Can Gana perquè pagaven poc, menys que altres fàbriques. O era una època que també surt en què hi havia nens que treballaven, no s'ho feia treballar, i les dones cobraven menys. I ja veig com tota la història té els seus clars, els seus discurs.
L'audiovisual recorda el dinar d'Isabel II a la casa, les 6 alcaldies del patriarca, els diputats a Corts de Llinatge o la visita del New York Times, però també aspectes com els matrimonis concertats. Tot plegat a través dels 6 projectors i combinant la narració i la teatralització.
Entreu i gaudiu-ne.
El Sabadell ja sap com se les gasten a segona divisió.
La pilota ha patit a la rematada. Salvat Macay. A veure, la rematada ja és dins l'àrea, el control, no hi ha fora de joc. El travessé. I la centrada, la rematada, el faligol. Ara sí. Gol del Rayo.
Sabadell en joc.
Però aquest diumenge arriba la segona oportunitat per sumar els primers punts de la temporada. A partir de 3:45 de la tarda i en directe des del Visit Mallorca Estadi, Real Club Deportivo Mallorca, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga SmartBank es viu en directe a Ràdio Sabadell. T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Notícies migdia.
Reprenem la informació, però ara repassant l'actualitat més enllà de la ciutat i la comarca, i comencem també en clau de coronavirus, perquè el risc de rebrot continua pujant a Catalunya amb un increment d'uns 12 punts respecte a les dades de dimecres i supera ja els 200 punts fins als 206 amb 57.
La velocitat de contagi, la R, també creix lleugerament fins a 1,21 per 1,16 del dimecres. En les últimes 24 hores s'han declarat 913 nous casos confirmats per PCR de Covid-19. Han mort 17 persones més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals baixen en 19 persones i ara són 771, dels quals 140 estan a l'UCI, 11 menys que fa 24 hores.
I també preocupa i molt la situació a Madrid i, de fet, militars, Guàrdia Civil i Policia Nacional es desplegaran a Madrid a partir de dilluns.
En una entrevista a Onda Cero, el delegat del govern espanyol, José Manuel Franco, ha explicat que tots els cossos estan preparats per poder actuar on calgui i quan calgui. Aquests plans, però, podrien canviar, ja que demà és previst que el govern regional anunciï noves restriccions i una ampliació de les zones amb mesures especials, que ara són un total de 37. De moment, però, l'executiu d'Isabel Díaz Ayuso descarta un tancament total de la comunitat.
I és un altre dels temes de polèmica de les últimes hores. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha desvinculat l'anunci sobre l'inici de la tramitació de l'indult als presos independentistes que va fer en seu parlamentària de la negociació pressupostària.
Le puedo mostrar indultos entre 4 y 10 meses en su tramitación. Por tanto, bueno, me parece que condicionarlo eso a una negociación de estos días, bueno, sinceramente, la imaginación da para mí.
Segons Campo, no es pot vincular a la negociació d'aquests dies i ha afirmat que li semblaria meravellós que la tramitació ajudés a la resolució del conflicte polític a Catalunya com a efecte transversal, però ha criticat la reacció dels partits de la dreta, que sembren dubtes sobre l'actuació del Ministeri quan ha recordat està obligat a fer el tràmit.
I en aquesta línia, Miquel Iceta afirma que el govern espanyol estaria prevaricant si no tramités la petició d'indults per als presos de l'1 d'octubre.
En una entrevista a Televisió Espanyola, el primer secretari del PSC ha afegit que la tramitació anunciada no és un escàndol i que sí que ho seria bloquejar-la. Iceta també ha insistit que això no prefigura que es concedeixi o no l'indult i que simplement s'ha obert un procés.
I el govern central també ha justificat l'absència del rei Felip VI a l'acte de lliurament dels despatxos als nous jutges a Barcelona, previst per demà, per motius de seguretat.
El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha admès implícitament que ha estat una decisió del seu executiu, ha lamentat l'absència del rei i ha recordat l'obligació que té el govern de protegir les institucions, ho ha dit en declaracions a la cadena SER.
Detingut un jove de 24 anys a València per haver assassinat presumptament la seva parella, una noia de 26.
L'homicidi ha tingut lloc aquesta matinada a la capital valenciana i la víctima hauria mort al domicili que compartia la parella. Ha estat el mateix detingut que després dels fets ha avisat el 112 per informar del que havia passat.
En clau internacional, la policia de Hong Kong ha detingut el jove activista Joshua Wong, líder del moviment estudiantil que reclama més llibertat i democràcia i combat l'autoritarisme de la Xina.
Segons informen des del seu compte de Twitter, Wong ha estat arrestat aquesta matinada en relació a la seva participació en una assemblea no autoritzada el 5 d'octubre de l'any passat. A més, també li atribueixen haver violat la llei antimàscares, una normativa que prohibeix portar màscares a les manifestacions.
Un minut per arribar al punt de les dues. Marxem. Punt final a Notícies Migdia d'aquest dijous 24 de setembre que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu ampliar aquestes i altres informacions al portal de continguts de l'emissora i que també podeu continuar informats als butlletins horaris a partir de les 4 i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb en Pau Vitorí. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.